Al matí, amb Raquel García.
I ara és el moment d'obrir les portes de...
El Cub Blanc.
I ja sabeu que si sou fidels a aquest programa, l'últim dijous de cada mes ens toca parlar de l'empremta que va deixar doncs, algun dels artistes universals. I avui és el torn del pintor, escultor i arquitecte renaixentista Miquel Àngel. Va treballar durant 70 anys entre les ciutats de Florència i de Roma, al servei dels Medici i també dels papes. Va ser autor d'obres pictòriques tan cèlebres com els frescos de la Capella Sixtina, les escultures com la Pietat, en David, o d'obres arquitectòniques com la Basílica de Sant Pere, entre molts altres. Un artista renaixentista excel·lent, però amb un caràcter complex que es va obsessionar per la recerca de la perfecció. I per descobrir més d'aquest autor, doncs ens acompanyen com sempre en Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Hola, què tal?
I també doncs a la Rosa Dopazo, i és professora d'art i responsable del seminari de l'Acadèmia. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Que per cert, recordem per tots aquells amants de l'art, els dimecres, no? És quan us reuniu i feu doncs, aquests seminaris.
De 6 a 7 i mitja.
Uh-huh. Una mica la dinàmica, què han de fer? Si algú es vol apuntar, Rosa, recordem-ho.
Doncs, bueno, contesto jo per
tu. No,
poden venir inclús un dia de prova, si els hi ve de gust, per veure si els hi agrada o no. Hi ha gustos per tot. I en tot cas, doncs, apuntar-se ja mateix a l'entitat. Hi ha un preu per socis i un altre per no socis. Jo molt amablement els hi donaré el pla docent i de què tracta concretament el curs.
Que a més és interessant perquè així et veuran, perquè sempre t'escolten els nostres oients i és una manera de veure't
sí,
a tu i a la Rosa.
Sí, de conèixer-nos
a
tu,
sí. Així ens veuen.
Doncs perquè s'animin, va, doncs avui ens toca descobrir aquest artista sí. També excepcional, que va ser i continua sent reconegut per tothom, no? Què és el que destacaries tu de Miquel Àngel i com ens faràs avui aquest recorregut?
Mira, doncs el que destacaria és el que tu has dit, que era el que en l'època es va conèixer com un uomo universale, és a dir, una persona que va treballar molts aspectes de l'art, fora de l'art també, per exemple, era un molt bon poeta, i que fa anys va haver una pel·lícula que una de les frases que deia era l'escultor que no volia pintar. Bueno, jo no sé si volia o no volia. El cert és que tant com a pintor, tant com a escultor, com a arquitecte, va ser un geni.
O sigui, va fer de tot.
Va fer de tot i tot ho va
complet.
Fer bé.
Clar, això jo és el que penso.
I com podia?
O sigui, quan em parleu d'un pintor sí, o d'un escultor, ja sempre penso quina capacitat d'expressió, sí. Però clar, dominar totes
aquestes
disciplines és com...
Oi?
Bueno, tingues en compte una cosa. A veure, hi ha un element molt important que a vegades s'oblida una mica i que és fonamental, que és el fet de dir... Miguel Ángel està a l'època on està, que és Renaixement, ¿vale? En el lloc on va començar, que és Florència. I encara avui en dia quan vas a Florència dius, aquí respirar, no ho sé, hi ha molècules d'oxigen i també d'art. I va tenir la sort de topar-se amb els Medici. Aleshores, els Medici què són? Són mecenes. I el mecenes què fa? Pues el mecenes potencia l'artista. El que fa és fa sortir de l'interior allò que està moltes vegades amagat. Si tu agafes una sèrie d'artistes i els poses junts i els potencies per algú que faci allò bull. És a dir, quan tu un artista el col·loques en un entorn que no valora l'art, que no segurament queda més apagat, pues que no passava això. Llavors, la gran sort de Miguel Ángel en aquest sentit també va ser els Medici i l'entorn en el que es va criar, per dir-ho d'alguna forma. Ara, una Florència molt interessada per l'art. I molt interessada per l'art perquè no hem d'oblidar tampoc era una cosa de l'art per l'art, no? L'art era un element que
important.
Políticament era important. Si l'art era un element que des del punt de vista polític servia,
Bé, important
com ara, ho ha... com ara, igual.
Sí, important ho ha sigut sempre. La qüestió és que se li dongui o no a la societat, que hi hagi una, un consens a la societat de dir és important.
Però clar, fixa't que en un món on nosaltres avui en dia tenim, jo que sé, des de mira, la ràdio mateix, la televisió, molts altres vehicles d'expressió, en aquella època els vehicles d'expressió eren pintura i escultura. Llavors, com donaven el missatge la gent que estava al poder? A través de l'art. És a dir, no, no podem oblidar que l'art dona missatges. Per exemple, un dels temes que va fer saltar a la fama a Miguel Ángel va ser el seu David. Vale? El David...
Que era una obra tàrdia seva o de
no,
les més...
No, al revés. És de les primeres. Llavors, fixa, no és la primera, però és de les primeres. Llavors, fixa que el David era un tema que era bíblic. A l'edat mitjana es representava el David, però el David com a rei, autor de salms, i per tant el trobem tant en miniatura com en escultura, representat d'aquesta manera. Quan arriba el Renaixement i Florència, agafen la història prèvia del David, que era aquell noiet que alguns diuen que el trien, altres que s'ofereix voluntàriament per lluitar contra el gegant Goliat, i que finalment el mata, el decapita i per tant acaba amb el mal. Aquesta versió del David és la que arriba al Renaixement i la que arriba a Florència, perquè Goliat seria Milà, la potència forta, David el aparentment dèbil però que té la capacitat d'enfrontar-se molt fort és Florència.
Aquesta era la importància era de l'art que se li donava també a l'època, la política que podia
transmetre. Vale? Els missatges que podia anar transmetent. Llavors, aquestes imatges de David ja s'havien generat. Aquí tenim un David de Verrocchio i l'altre que és de Donatello. I en aquí tenim un altre tema, que és el tema de el trencar amb normes, que són les normes del que s'anomenava el decoro. És a dir, hi ha coses que pots fer, coses que no. En la mentalitat clàssica, un heroi s'havia de representar nu. Sí? Si tu te'n vas a l'escultura greco-romana, els herois són nus. Per què? Perquè la nuesa és símbol de perfecció, la nuesa corporal.
Inclús en les olimpiades gregues també...
Exacte.
Feien l'esport nus, però es consideraven herois i tot.
Exacte. Aleshores, el nu en si era un tema d'escultura, de pintura, se suposem també, com a tema. És a dir, què faig? Un nu. I no era gens negatiu. Quan arriba l'època medieval, la nuesa passa a ser senyal de dues coses. O bé de maldat o bé de pobresa. Per això les figures de sants... de Jesucrist, van vestides, a no ser que es representi Jesucrist clavat a la creu, que llavors el que es vol dir és justament la pobresa, la indefensió en la que queda. Doncs clar, el tema era aquest. Puc representar ara, que estic en el segle XV, a un personatge bíblic, perquè no oblidem que era bíblic, no?
Clar, això va ser abans de la Contrarreforma.
Això va ser abans de la Contrarreforma.
La Contrarreforma van voler tapar totes aquelles parts que potser podien semblar obscenes.
Exacte. Abans, però ja abans de la Contrarreforma la idea era la mateixa. És a dir, llavors aquests dos artistes ho arreglen a la seva manera. Un li posa un capell i l'altre li posa una mena d'armadura que deixa entreveure el cos. I el que fa Miguel Ángel és ser el primer que diu no, el meu David, com està?
Totalment
nu, absolutament nu, absolutament nu. I encara hi ha una altra cosa que crida l'atenció, no per presència sinó per absència. Si tu mires aquesta estàtua i t'has mirat les altres, notes que en aquesta estàtua li falta alguna cosa que és evident, que les altres tenien els peus.
L'espasa o...
No, en els peus botes, dels altres hi havia el cap de Goliat. Clar. En els peus dels altres hi havia el cap de Goliat. I també tens raó, tampoc té espasa.
Bueno, porta
fona.
La fona aquesta per tirar les pedres.
Només porta la fona, no porta l'espasa, perquè no oblidem que amb la fona estaborneix, amb l'espasa talla el cap, que és el mal. Per tant, el moment que tria... És a dir, ja comencem a veure un canvi, una originalitat, entre cometes, perquè el moment que tria Miguel Ángel ja no és el d'haver matat a, és just abans. I fixa't en una cosa, si tu mires aquest cap, les dimensions que té, si tu mires aquest cap, tu te n'adones d'una cosa. Què està fent? Està mirant fixament la imatge que té davant, i la imatge que té davant quina és?
Goliat.
Goliat.
Clar.
Aleshores, ell què t'està dient? Lo bo, lo important, la virtus, el que ell considerava virtus era força física i força anímica. I tu tens força mental, que és la que et donarà la força necessària per tirar endavant en la vida. El tirar endavant en la vida depèn del teu coco. Aleshores, aquí està la clau de la valentia. No és valent aquell que aconsegueix el que vol. És valent aquell qui s'enfronta a una decisió, que és la d'enfrontar-se a una dificultat. Podia ser que aquí el Goliat acabés matxacant el pobre David, sí, però seguiria sent valent. Mm-hmm. Aleshores, clar...
Hi ha un repte per davant.
Hi ha un repte. Llavors, a darrere d'aquesta imatge, hi ha la idea d'un senyor que vol donar-te un missatge, una ideologia.
I quin era aquest missatge, aquesta ideologia que volia transmetre?
A veure, d'entrada fixa't que hi ha dos coses molt diferents. Una és la mirada, l'altra és la mà. A través de la mirada el que es veu és la decisió, i a través de la mà el que es veu és la tranquil·litat. La tranquil·litat perquè té molt clar el que ha de fer i perquè domina. La tradició bíblica explica que un cop el van tenir guarnit, un cop el van tenir armat, David va dir, traieu-me això perquè amb això no sé lluitar, jo sóc un pastor. Aleshores, és la d'algú que se sent còmode en el seu paper i que per tant sap molt bé com és, qui és i què és el que pot fer i el que no pot fer. Sap les seves possibilitats. Però la cara el que demostra és un concepte, que és el concepte de virtus, i ho fa a través d'un altre concepte molt propi de Miguel Ángel, que és el de la terribilitat. Al llarg de tot el Renaixement, la idea que va quedar molt clara és una idea bastant aristotèlica del riure és el senyal de la tonteria. És a dir, la vida i les coses s'han de prendre seriosament. Per tant, difícilment trobareu, ja sé que quan avui ens fem la foto procurem fer un somriure, a vegades queda una mica forçat, però el Renaixement estan seriosos, perquè les coses que fan són serioses. Llavors el David ja està més, ja passa un pèl més de la seriositat i està... ho diré en castellà perquè amb el ceño fruncido, és a dir, està concentrat en allò que és l'objectiu vital, l'objectiu de la seva vida.
Has parlat de la mà també, les mans són molt grosses.
Les mans, la mà sobretot que cau és més gran del que en proporció hauria de ser.
I per què?
Perquè està pensada per el punt de vista amb el que nosaltres veiem. La imatge és tan gran, l'estàtua és tan gran que se'ns veuria petita si no la faig més gran. Vale? Llavors, que suposo, jo la miro des de baix.
Clar, des d'aquesta perspectiva, que suposo, no sé si heu anat a veure-la, però ha de ser impressionant, no?
Impressionant.
A més, construïda amb aquest marbre, no? No sé, per tallar-ho també seria molt difícil. No?
El marbre que... A veure, Miguel Ángel tria de totes les facetes de l'escultura el treballar en marbre, en pedra, és a dir, picar. La talla, té alguna talla però no es treballa igual, i el fundit, el bronze per exemple, li encarreguen algunes, però per ell allò no és esculpir autènticament, per ell esculpir és picar, és cansar-se, és l'antítesis de Leonardo, que era tot una delicadesa, era polit, era delicat, ell no, ell a més tu deies allò del caràcter difícil, un caràcter, era tot un senyor caràcter. I clar, fixa't la força que has de fer, era marbre tret de Carrara, per tant, sense ni una veta, era d'una blancor extraordinària, però aprofitant que tenim aquesta imatge aquí, mirem una mica com es treballava. O sigui, fixeu-vos que aquí no tenim un artista que diu, ah, mira, vaig a fer un David i a veure si els interessa a la senyoria, a veure què. Jo avui us he portat aquest llibre, és un llibre que parla, són textos del Renaixement, i entre els textos hi ha el contracte d'aquest David.
El contracte per
el contracte fer, per fer aquest David, del 16 d'agost de l'any 1501. Doncs en aquest contracte del David es parla que els senyors, els cònsols de l'art de la llana, amb els senyors, etcètera, etcètera, i les persones que el contracten, diuen, contracten a Ludovico Buonarroti, ciutadà de Florència, per fer completar i deixar acabada una figura que anomenen el gegant. L'anomenen el gegant perquè és gegantina. La fa a través d'un bloc de marbre que la gent ha rebutjat perquè era massa llarg i prim, i per tant no sabien què fer amb allò. Diu, de marbre de nou braces, diu, i li diuen, en el plaç dels propers 2 anys, és a dir, donem un plaç de 2 anys per fer-la, amb el salari i compensació mensual de 6 florins, nosaltres et diem que farem tot allò que calgui per procurar-te el que necessitis, fusta, operaris, el que vulguis, i que un cop hagis acabat l'obra, els cònsols decidiran si val la pena una recompensa més gran. Si tu treballaves a preu fixe. I depenia...
El que dèiem del mecenes.
Exacte. Mm-hmm. Bueno, mecenes seria una altra cosa, que seria el que potencia l'aprenentatge de Miguel Ángel. Però aquests senyors el contracten. Fan un contracte, tu contractes un pintor, tu contractes un senyor...
Sí, com si fossin empresaris, i si estan contents amb el resultat li pagaran
més. Et donaran
més.
El problema està en què tenim en canvi...
I li van pagar més o no? Suposo que sí, no?
No consta. Mm. El que sí que consta...
No se sap.
Li van pagar en negre, li van donar...
No se sap. Però sí que sabem, en canvi, les queixes de Miguel Ángel quan el qui contractava era el papa. Per què? Perquè el que pagava malament era el papa. És a dir, també tenim mostra d'això, ja ho veurem quan arriba... de que el papa no li paga, és a dir, que ha de posar ell de la seva, pel seu compte, si vol treballar. És una persona que vol ser escultor i que no ho va tenir fàcil tampoc, perquè clar, no era... Aleshores, fixa't que aquí hi ha la idea neoplatònica de que ell ja veia en el bloc de marbre la imatge que volia fer.
Quina capacitat, Bueno, ell, és el que dèiem, d'aquestes habilitats, no?
Ell veia ja la imatge. Llavors, fixa't que aquí tens la doble cara, Tens, per una banda, el David, que es fa a Florència, i tens, per altra banda, aquest Moisès, que és una de les úniques figures que queda de lo que havia de ser el projecte inicial de la tomba del papa. Vale? Miguel Ángel crea un projecte amb dibuix, amb dissenyo, espectacular. Havia d'anar col·locat al centre de la basílica, que llavors s'estava construint, perquè no oblidem que quan hi anem nosaltres ja està feta. Però l'estaven construint. Llavors, qui hi havia davant dels arquitectes era Bramante, i en allà al mig, al centre mateix de l'església, hi havia d'anar una tomba espectacular, amb diversos pisos. Aquella tomba es va reduint i queda un pany de paret amb unes quantes figures, és a dir, res a veure amb el que originalment volia fer. Per què? Perquè el mateix Leonardo ens ho diu, el mateix Miguel Ángel, perdó, perquè el papa canvia d'idea, perquè ja no vol aquella tomba. Hi ha moltes raons i és una cosa curiosa d'especular, però fixa't el que diu. Me'n vaig a treballar amb el papa Juli i us dic que si hagués de fer un balanç entre danys i millories, guanyarien els danys. És a dir, he sortit perjudicat. Això és el que diu ell. Perquè resulta que me'n vaig...
Es refereix perjudicat en el sentit físic?
Perjudicat?
De treball? O en el sentit econòmic?
I econòmic.
No, també.
És a dir, he sortit perjudicat.
Que no li ha sortit a compte.
No li ha sortit a compte. Però pot fer alguna cosa? No. Perquè resulta que un artista no és ben bé lliure. És a dir, ell és un artista que treballa pels Medici i els Medici cedeixen aquest artista al papa. I ell no se'n pot anar. Ell ha de treballar perquè li toca.
És com un subcontractat.
Sí, però no té llibertat. És a dir, és...
Hauria de ser molt frustrant per ell, una persona, clar, no?, amb aquesta capacitat.
Clar,
i...
clar. Aleshores, fixa't que diu mira, jo ja m'havia compromès a pintar, Vale? Ell ja s'havia compromès a fer una sèrie de pintures pel Consell de Florència. I aconseguia 3.000 ducats. Ja estava fet el cartró. I va el papa i se m'endú. I jo no puc fer res. Per això tu dius, perjudicat, sí, en el doble sentit. I diu, i el papa em treu d'allà i estan, clar, perdo el contracte de Florència i estan jo a Roma, el papa m'encarrega la seva sepultura, jo li vaig dir que molt bé, per fer-la necessitava 1.000 ducats de marbre, em va dir, ah, bueno, sí, molt bé, doncs paga'ls tu. Eh? I em va enviar a Carrara que els triés. Vaig estar 8 mesos per fer l'esbós, els vaig portar
8 mesos per fer l'esbós
amb allò. Els bus de, o sigui,
en el marbre.
En el marbre, eh?
Clar, perquè ha de dibuixar tots els quatre plans, perdó, en el marbre.
I aleshores, mira...
O inclús cinc plans, perquè deu dibuixar la part de dalt també i anar buidant.
Ara, eh? Aleshores, aquí té molt a veure amb el tipus de treball que tu deies, quan parlaves de... Raquel, quan parlaves de la impressió que et fa aquest David, és que aquest David hi arribes passant per tota una sèrie de marbres que estan inacabats i te n'adones de com treballa. I quan els veus inacabats i veus aquest David, dius, bueno, doncs seguint amb això que dèiem, resulta que s'estan allà 8 mesos, els porta tots a la plaça de Sant Pere, evidentment pagant ell tot el transport, és que...
Acabaria content.
Com que resulta que no rebia diners, doncs mira, doncs em vaig pagar la casa, em vaig pagar el llit, els mobles... I, o sigui, què va posar com a fiança? La sepultura del papa. I quan ja tinc tot això, mentrestant, el papa Juli havia canviat d'opinió i ja no la volia fer. I jo, sense saber-ho, a l'anar a demanar-li els diners, vaig expulsat de la càmera i, indignat per això, me'n vaig anar de Roma. I aquí ve el problema. Tu no te'n pots anar de Roma. És a dir, tu, Gerard, te'n pots anar on vulguis, perquè ets tu i la teva obra. Ell no se'n podia anar de Roma i havia de fer el que el papa li deia.
Clar, jo penso, doncs, amb aquest caràcter difícil, no?, que tenia, i a més, doncs, sent un artista així polifacètic, suposo que tot això li va generar problemes, no?
Això li va generar... Fixa't que hi ha qui diu que el seu projecte inicial era, estic tan enfadat que me'n vaig a fer un pont sobre el Bòsfor i treballo pels turcs. Eh? Bueno, és igual, però la realitat és que, per comptes de fer-li fer el seu gran somni, que era una tomba magnífica on hi havia d'haver la imatge de Moisès com a glorificador i tal i qual, el papa li diu que faci això, i això que ha de fer... Espera, bueno, és igual. Això, és això. Però el papa no li diu que faci això. El papa li diu, mira, veus això? Que era una capella de segona categoria, lletxota la pobra, perquè era, doncs, un rectangle. Pinta-m'ho de blau amb estrelletes i en els triangulets aquests m'hi poses els dos apòstols. Ara imagina't tu que tu ets una... Bueno, no t'ho imaginis, tu en saps molt de fer ràdio, oi? I ara, i tu tens la idea de que faràs un programa fantàstic on portaràs la gent que voldràs i de més, i ja ho tens tot en allà, ben lligat i tal, i et diu, mira Raquel, a partir d'ara fes un anunci de, jo què sé, d'una beguda, i això és el que et deixem fer. Clar, aleshores ell fa això.
És limitat tota aquesta creativitat.
Però com que ell és un artista...
Ho fa.
I el que fa és el que ell vol fer. Aleshores, tu aquell anunci que et deixen fer el transformes en un programa estupendo que no té res a veure amb el que t'havien encarregat al principi.
Mm. És el que parlàvem totes aquestes altres, en les altres seccions, de la capacitat, no?, que tenen els artistes.
Clar.
Per reinventar-se davant d'un repte, no?, doncs a superar-se en aquest
per
sentit.
Per creure en ells mateixos.
Per crear, exacte.
A Picasso li va passar algo semblant quan li van fer l'encàrrec La República al Guernica.
Sí.
Ell al principi no volia. Deia que no, que ell no feia encàrrecs. Finalment, quan va acceptar per tot el que estava passant a Europa i en el context...
Va fer el que va voler.
Va fer el Guernica, però ho va fer a la seva manera.
A la seva manera. És a dir, tu m'encarregues això a mi. Primera, que m'estàs tractant de... Per ell, per Miguel Ángel, era més important l'escultura que no pas la pintura. M'estàs tractant de pintor que ja has d'agradar-me una mica per la meva manera de veure. Però és que, a més, fixa't que em poses a l'última categoria de tots els de pintura, que és pintor decoratiu. I jo què faig? Et creo el meu món. Faig tot un autèntic programa iconogràfic que parla de la creació del món i parla... I mira que una de les coses que va donar, que va cridar més l'atenció de tot això, que era, fixa't que és fantàstic, perquè què és el que et diuen? Diuen, ha fet unes pintures que encara que siguin pintures, sembla que sobresurtin.
Semblen escultures, sí, com
semblen
si vinguessin
sí,
una dimensió.
Tens aquí una imatge pintada i tens una imitació d'escultura en bronze i en marbre. I si
el que dèiem, va fer el que volia.
Va fer el que va voler. I llavors resulta que algunes d'aquestes figures el colze sobresurt pels punts de vista que utilitza. Però és que, a més, mira quin on em va fer. Diu, mira... això fa molta gràcia llegir les obres de l'època, els mateixos, les persones que es van enfrontar a aquestes obres, diu, mira, saps què ha fet? Ha fet que ve Déu, i en el mateix quadre, depèn de com tu et col·loques, veus que Déu se'n va. Diu, i això, clar, això no ho havia fet ningú. Diu, i això genera moviment. O sigui, com se li podia ocórrer amb algú representar Déu creant... Mira, mira que és maco. És que és preciós. Ja sé que hi ha molt la idea de la creació de l'home, aquella que ha estat 50.000 vegades reproduïda, el dit i tot plegat. Però per Miguel Ángel, fora de la bellesa humana no hi ha bellesa. Aleshores, el més important que Déu ha fet mai és l'home. Per això hi ha aquella creació tan bonica. Però és que resulta que si jo vull donar aquesta idea... Vaig i faig que Déu, com si tingués pressa, com allò que... Ai, mira, va, i crea en un cantonet la vida vegetal, perquè això es fa ràpid. Però tu el veus moure's. O sigui...
No, hi ha aquesta capacitat de dir, doncs ara el pintor d'esquenes i
ara,
no?
És a dir, no hi ha ni una sola figura, i mira que n'hi ha, que sigui igual a l'altra. És una cosa extraordinària. Extraordinària.
I això pintat en fresc.
I això pintat en fresc.
La tècnica del fresc és, es diu fresc justament perquè ha d'estar humit.
Ah,
ha de tenir una preparació a la paret perquè estigui humit i quan hi pintis es pugui impregnar. Llavors, clar, amb un espai tan gros té que fer per trossos.
Ho ha de fer per trossos.
És un treball
impressionant. No et pots equivocar.
Faraònic.
No et pots equivocar.
No et pots equivocar
perquè
la pressió i ho fa perfecte.
L'única manera que tens de corregir allò és treure la capa de guix i tornar a fer. I a més, i això ho diuen els cronistes de l'època, per exemple, fixa't que és molt bonic aquest fragment és maquíssim, hi ha la vida de Miguel Ángel, feta per Paolo Giobbio, i diu resulta que, diu, entre les més importants figures i aquesta de l'ancià, diu, i necessàriament havia de pintar en posició supina. És a dir, no podia pintar ni dret.
Mare meva.
I
dificultats. Posició... Jo crec que aquest home, o sigui, davant dels reptes i les dificultats,
clar,
treia el
posició
millor que tenia dins.
Posició supina és agenollat?
Ajupit.
Sí, ajupit.
Ajupit. Aleshores, clar, és que, o sigui... El sostre em queda a sobre. I jo estic pintant...
Hores i hores.
Hores i hores. A veure, hi ha una anècdota...
Això és
molt...
impagable.
Això és impagable.
A veure, hi ha qui diu...
No, i no li pagaven bé, tampoc.
No li pagaven. Però és que, a més, no li pagaven, entre altres coses, perquè el papa estava molt endeutat, perquè estava en plena guerra. És a dir, no oblidem una cosa. Miguel Ángel està pintant, està fent totes aquestes obres en un moment en el que veu algú que és impensable, que és les tropes de l'emperador catòlic que hi ha a Espanya, l'emperador Carles V, entrant a Roma i saquejant-la, 1527. Com entens tu això? Tu pots entendre que hi hagi una guerra entre els turcs i els cristians, o entre els protestants i els catòlics, però... I fixeu-vos que moltes de les obres dels artistes que hem anat veient, la guerra és un factor que marca.
Home,
I en aquí, en aquest cas, aquestes guerres que hi ha, les quatre guerres en França, és un factor que marca i és un factor que genera personalitats molt fortes. Miguel Ángel ho era. Creia molt en ell mateix, però ell pensava que la gent havia de creure en ella mateixa. És a dir, la força que té el David, per exemple, és aquesta. En canvi, al mateix temps que tenim aquesta força, tenim la delicadesa, per exemple, d'una Pietà, en va fer moltes, també de Pietàs, però d'una Pietà, de la Pietà del Vaticà, que és la imatge d'una mare que està a la vegada immensament trista i serena, també de manera immensa, davant de la mort del seu propi fill.
A
això
més,
és
a
molt
més, és una composició molt... molt humana, no? El fet d'agafar a una persona tal com l'està agafant.
Sí, i amb molts errors, però que han de ser necessaris. Per exemple, l'obertura de les cames de la Mare de Déu és absolutament impossible. Però és necessària perquè si no, no tindríem la base suficient per aguantar el cos de Crist. La mà de la Mare de Déu torna a ser una mà molt més gran del que seria habitual i amb uns dits molt més separats. És a dir, Miguel Ángel, clar que fa errors, però són els errors tècnicament necessaris per dur endavant una obra i les fa tan ben fetes que tu ni te n'adones.
Que ni te n'adones, clar, aquesta és la màgia.
Clar.
Aquesta és la màgia. I molt breument, però no sé si el fet de ser homosexual i d'haver-lo d'ocultar també va influir d'alguna manera en les seves obres, no? A tota aquesta vida personal.
A veure, jo no ho sé, això és una cosa, més fa molta gràcia perquè és com una descoberta que alguns van, ai mira, això es va dir d'ell, es va dir també de Leonardo, tampoc, jo penso que no, i és una opció, sí que es va haver d'ocultar, però el que ell va fer amb les seves obres no crec que influís la seva opció sexual en aquest sentit.
No, ho dic pel fet de portar una vida amagada. Saps?
Però és que era una persona que vivia per l'art i que, a part d'això, no sé si hagués pogut... O sigui, no sé si hagués pogut portar una vida familiar normal.
No, imagina totes les hores
treballant
que
així,
treballava.
Sí, fixa't en una cosa, quan amb ell va caure malalt, de tanta feina, va caure malalt. Aleshores, quan ell el baixen de la Capella Sixtina, de lo que està, perquè bueno, doncs
hores i hores, malalt, i amb aquestes condicions,
li treuen les sabates, i les cròniques diuen que al treure-li les sabates, amb ella se'n van endur també les mitges, perquè ni es rentava, ni descansava, ni menjava, ni...
O sigui, totalment obsessionat.
L'art.
Aleshores, una vida dedicada
bueno,
a l'art.
Sí, no ho sé, si homosexual...
Totalment.
No, jo sincerament no penso que influís. Això és com, per exemple, el que diuen de l'aspecte més masculinitzant, de la seva figura. És que per ell era més interessant el cos masculí que no pas el cos femení, no, l'interessant era la força.
Per la fortalesa, no?
La fortalesa.
En l'escultura el David es nota plenament.
Sí. Però fixa't que quan li interessa fer una imatge femenina molt suau i molt dolça, la tens. La Mare de Déu que fa en la Pietat ho és.
Ho
el que passa que amb ell, com a artista, li interessa molt més el marcar línies de força i de més. Bueno,
la seva opció.
És la seva opció, exacte.
Doncs un més hem descobert avui doncs, també un d'aquests artistes que deixen empremta. Moltíssimes gràcies,
gràcies
Rosa i Gerard, bona setmana.